accepti la invitació que li heu fet, i si no, segur que serà un altre dia, i que sigui ell qui em pugui parlar.
El Jordi Ramos, que és... moment, eh? Sí, acceptat. Demà ve Jordi Turull.
Ja està.
Jordi Turull demà al Món RAC1. Ara, si permeti, bé, demà que s'expliqui Jordi Turull aquí al Món RAC1, sobretot el que està passant, sobretot en aquestes últimes 12 hores. Ara sí, anem al referèndum de l'1 d'octubre. Va veure vostè el reportatge, segur, no tinc cap mena de dubte.
El vaig veure tard, perquè venia al Parlament de Catalunya.
Sí, però va veure, eh?
El vaig veure.
Perfecte. Podríem dir que vostè és el senyor X de les urnes i del referèndum?
No, jo crec que no és ni el moment ni té cap mena de sentit buscar un responsable d'una cosa que va ser col·lectiva. Algú em deia, aquí va jugar si el servei no. Crec que el servei va ser el conjunt de la gent que va fer possible que les urnes arribessin a totes i cadascuna de les meses electorals, i qui va fer realment possible l'1 d'octubre va ser la gent sortint a votar. I no ho dic com a elements ni de falsa modèstia ni de tirar pilotes fora, parlarem, evidentment. En els col·legis hi van haver urnes perquè en algun moment determinat es va decidir que s'havien de comprar urnes i perquè algú les va portar des de la Xina.
Farem una cosa. El Tian, que em doni suport, perquè ell evidentment sap més coses que jo d'aquest tema, perquè ho ha treballat molt més, i després de la conversa sobre les urnes, qui vulgui fer una pregunta de tots els temes que s'han obert, Jordi Sánchez respondrà. Vostè ens ha vingut a explicar com va anar tot allò. Avui Marta Rovira deia als matins de TV3 que revelarà la veritat del que va passar no és beneficiós per l'independentisme.
Jo el que no vull és exposar més persones, crec que no ve el cas, i ens queda molta feina per fer, per tant, exposar persones i explicar moltes coses crec que no ha de formar part de la nostra estratègia en aquest moment, quan encara hem de fer molta més feina.
Creu que avui, per tant, amb el que pugui explicar aquí, vostè perjudicarà algú?
No, perquè jo comparteixo que no cal donar ni noms ni persones, bàsicament per dos motius. Primer, perquè tothom ha de tenir la llibertat de poder explicar el que cregui que ha d'explicar, i en segon lloc, perquè davant tenim un estat que té encara una maquinària activadíssima per intentar portar a la presó persones que varen estar implicades en l'organització del referèndum, no? Per altra banda, també vull dir de manera molt clara, no hi ha una persona, ni un home ni una dona, que pugui ser el responsable, la responsable del referèndum. Insisteixo, allò va ser una obra col·lectiva d'una direcció política, efectivament, una direcció política coral, que va treballar amb discreció, però que sobretot va tenir la capacitat de disposar d'una gran confiança de moltíssima gent, que des del poble més petit del país fins a la capital, cadascú va fer amb una cadena de confiances infinita possible a l'1 d'octubre.
Val. De seguida desgranarem punt per punt tots els passos que van fer per aconseguir que les urnes arribessin a Catalunya, però abans, em pot explicar per què vostè... No oblidem una cosa, eh? El 2017, Jordi Sánchez era president de l'ANC. Era president de l'ANC, no era ni secretari general de Junts per Catalunya, ni era cap càrrec orgànic en cap partit polític. Jordi Sánchez era president de l'ANC. Vostè es va encarregar de la compra de les urnes. Quan i on es decideix això?
Això es decideix amb una reunió, amb la primera, i això està ja publicat en alguns llibres que segurament molts dels oients no han tingut l'oportunitat de llegir, el 22 d'abril, on un grup de persones, entre els quals l'inici de l'Estat Major, d'aquesta paraula que és lletja perquè no sé si descriu exactament el que era, però en qualsevol cas el que es coneix com l'Estat Major, i en aquella trobada on hi havia, i explicat pel propi president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, hi havia el president d'Òmnium Cultural, jo mateix, i altra gent, i no cal entrar en més detalls, allà és on hi ha la conjura per tirar endavant un referèndum que fins aquell moment estava absolutament encallat. I en aquella mateixa trobada s'acorden una sèrie de coses, i una d'elles és que, efectivament, cal explorar el tema de les urnes per garantir que el dia del referèndum, que l'1 d'octubre encara no existia, el dia del referèndum, el dia X del referèndum, hi haguessin urnes. I això, efectivament, s'assumeix, diguéssim, per part de la meva persona.
En teoria, ens diuen que el president Puigdemont havia encarregat al vicepresident Junqueras i al conseller Romeva tot allò relacionat amb la logística del referèndum. Com es va emprendre que l'encarreguessin a vostè?
Quan el president Puigdemont, l'octubre del 2016, crec que era el 27 o 28 de setembre, en el debat de política general, això que ara estem vivint, anuncia el referèndum o referèndum, fa una altra cosa, que és encarregar en el vicepresident del govern i en el conseller d'Exteriors, i que també portava tot el tema de participació, el conseller Romeva, la preparació i organització del referèndum. Des del mes de setembre, finals de setembre, per tant, octubre del 2016 fins a l'abril, l'hemeroteca crec que ens deixa diversos episodis de desencontres, de tensions, d'incapacitats perquè això es comenci a materialitzar. I, de fet, s'arriba a la primavera del 2017, 6 mesos abans de l'1 d'octubre, amb poques coses fetes. I a partir d'aquí és quan hi ha molta tensió entre els socis, que d'alguna manera recorda... Entre els socis, no, eren socis d'una mateixa coalició, que era Junts pel Sí. I això és el que activa la trobada aquesta que us he referenciat abans, el 22 d'abril, amb una masia a l'Empordà, de tot un dia, i on s'arriba en aquest acord, un cop es constata que, efectivament, hi ha un compromís per tirar endavant el referèndum per part de tothom. Per què s'externalitza? Bàsicament, hi havia dues mirades. Els que creien que això ho havia de comprar i fer possible i garantir el govern, i els que creiem que, des d'una perspectiva realista, l'administració catalana, el govern no tindria capacitat efectiva de comprar les urnes, perquè estàvem intervinguts pel Ministeri d'Hisenda, i que, per tant, el que era important no era qui comprava, no era qui pagava, sinó que hi haguessin urnes sota un paraigües de decisió política, que això sí que cap intervenció de l'Estat podia impedir.
Parlar de la tensió que hi havia, és veritat que en aquella reunió del 22 d'abril de la qual em parlava es van viure moments de gran tensió entre el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras?
Bé, jo crec que hi van haver moments de discussió, moments de tensió, moments de desacord, però l'important és l'acord final. I crec que en política és normal, i quan tens davant un repte com el que ens estàvem plantejant de manera molt seriosa, sent conscients del que s'estava coent en aquell moment, és normal que hi haguessin tensions, que hi haguessin desconfiances. Es venia de tensions i desconfiances anteriors, lamentablement no es van acabar amb totes les tensions i desconfiances, però jo crec que el més important no és cada un dels temes que vam discutir a la reunió i els desencontres que hi van haver, sinó el gran acord que hi va haver-hi després, i crec que era el que ens va donar confiança a tots plegats a treballar conjuntament, i del que demostra que quan hi ha voluntat política, i ara no estic pensant en el debat d'ahir, estic pensant en el 2017, quan hi ha voluntat política, et pots entendre perquè hi ha la major a compartir.
Per tant, en aquella reunió del 22 d'abril, al president de l'ANC li toca el tema de les urnes. Desgranem com va anar el pla. Quan li encolomen aquest gripau, quan surt d'aquella reunió del 22 d'abril, quin és el primer pas que fa?
Bueno, és valorar quins són els escenaris, pensar com podíem tirar endavant l'adquisició d'unes urnes, entendre una mica com funcionava aquest mercat, que és un mercat molt petit, hi ha molt poques empreses a Catalunya. De fet, en aquest moment jo crec que ja no en queda cap, però en aquell moment potser en quedaven un parell, en l'estat espanyol en quedaven 3 o 4, i a més és un mercat, unes indústries, que el client principal és el Ministeri de l'Interior, que és qui convoca les eleccions. Per tant, érem perfectament conscients que tot allò era molt complicat. I, per tant, calia buscar alguna sortida. I és a partir d'aquí on començo a plantejar amb tota la discreció, amb altra gent, una mirada, i és amb el president Puigdemont amb el qui acordem que probablement el més raonable és comprar-les fora, i és a partir d'aquí on apareix
Lluís. Apareix el Lluís, que 4 anys enrere, recordo que el fax de TV3 ja va entrevistar aquest tal Lluís, l'home que va comprar les urnes al referèndum. És vostè qui agafa el telèfon i s'hi posa contacte directament amb el Lluís?
Sí.
Per tant, el coneixia?
El coneixia, és una persona de proximitat, i és una persona que ningú més de aquest anomenat Estat Major va conèixer mai qui era aquest Lluís.
Com van decidir quin model d'urnes compraven i on. És que me l'imagino el Jerry Sánchez del Google posant urna, referèndum...
No, de fet, altres persones ho varen fer, eh? Recordo una anècdota que crec que es pot explicar perquè s'entengui com ens treballàvem. Jo crec que, en un moment determinat és el president qui em diu, quan ja havíem acordat i allò feia aquest recorregut, que ell em diu, escolta'm, he trobat a internet, mira't això, sabeu que al president li agraden les noves tecnologies, li agrada navegar, i suposo que en les llargues hores de la nit a Palau doncs va tenir una estona per poder navegar. Bromes a part, a partir d'aquí és aquesta persona qui, amb un encàrrec, acordem, doncs això, explorar el mercat xinès, demanar algunes mostres...
Havien de ser plegables o no plegables?
Bueno, hi havia un gran dubte, que era la logística. I, evidentment, nosaltres volíem les urnes les més similars a les que, en l'imaginari col·lectiu, quan parlem d'eleccions i votacions, tenim tots en el cap. I això vol dir... unes urnes molt poc manejables, que són les que anem a votar, les de matriculat, que es diuen, que és aquest element tan rígid. Clar, transportar 10.000 urnes és una bogeria, perquè sí. Això ocupa un volum. I aleshores van sortir diverses opcions, mirant el mercat xinès, i una d'elles, efectivament, era urna plegable. Van arribar diverses mostres, i a partir d'aquí, la que més ens agradava per logística era la plegable. Era la que tenia més sentit i més raó de ser, perquè amb molt poc volum, amb un contenidor, probablement ja ho teníem tot resolt. No?
Però?
Però vàrem fer una prova, la vaig portar en una reunió, és l'única urna que es va veure, en una reunió de la direcció política, on es va intentar muntar la urna amb una certa rapidesa i es va veure...
Ara entenc per què li deien les Ikees.
No, aquestes són unes altres.
Aquestes són unes altres. No, però aquesta plegable, per entendre, és la del Tian, no? La d'ahir
No.
És la Ikea. Ara ja hi arribarem. No, era una urna plegable que està en el catàleg, diguéssim, de l'empresa aquesta de la xinesa, però que per muntar anava amb unes gomes elàstiques, era complicat, i llavors es va entendre que no podíem deixar a la improvisació de cada mes electoral muntar la urna, que segur que hagués sortit, però era innecessari i que no corríem aquest risc perquè es podien trencar les gomes, podia haver-hi dificultats, com va passar amb l'altra urna ahir en el Tian, que no la va acabar muntant.
No la vaig acabar muntant perquè no és teatre.
O sigui, no te'n sorties.
No me'n sortia. No,
però bé, però dit això, ja ens va desestimar aquella i és quan clarament llavors es va prendre l'altra opció, una urna que no ens agradava, perquè no era la imatge de la urna, però que avui, el que fa l'imaginari col·lectiu, avui aquella caixa de plàstic serigrafiada amb l'escut de la Generalitat i amb les brides vermelles, per molts catalans, probablement és la urna més important a la qual mai anirem a votar. I a partir d'aquí vam dir, doncs, a totes amb això, li posem la presència que pertoca i aquesta va ser l'opció.
10.000 urnes, diu que van comprar, a aquesta empresa xinesa. El preu?
El preu per unitat sortia entre, tot plegat, entre 8 i 11 euros, més o menys, per urna.
Per tant, estaríem parlant de 80...
Entre 80 i 110.000 euros.
Amb transport i amb aquestatge?
Tot,
eh? Tot.
Sí.
Les va pagar en Lluís de la seva butxaca?
Això jo crec que és una altra referència que no importa. En qualsevol cas... El
govern no va posar ni un euro.
Anava a dir, és evident que això no es va pagar des de cap administració pública, perquè no es podia pagar, ni es va intentar, i que efectivament Lluís i gent del seu entorn van fer un esforç, i jo crec que demostra una vegada més la capacitat de la societat civil catalana organitzada i de gent del món de l'empresa, que quan es va demanar col·laboració amb coses molt concretes, la gent hi va ser-hi, i aquelles urnes, efectivament, les va pagar la gent que va fer possible l'1 d'octubre.
Un cop les 10.000 urnes estan enllestides, s'han de transportar fins a Europa. Ahir explicava el Sense Ficció que van anar al port de Marsella. S'escull el port de Marsella per proximitat, òbviament, per no portar-lo al port de Barcelona directament, és clar.
O el de València, sí. Per fer-ho fora de l'estat espanyol, perquè, lògicament, la duana francesa vam intuir que seria més còmode que la duana espanyola.
Amb por de que es miressin el que hi havia allà dins?
tota l'operació, no només les urnes, també les paperetes, el cens universal, tot, absolutament tota l'organització de l'1 d'octubre, la varen fer conscients de que era una operació de risc, perquè intuïem que darrere, com es va demostrar després en el nostre judici en el Tribunal Suprem, i veig aquí a l'estimat... sí, que va defensar en Quim Forn, sabíem que l'Estat hi posaria totes les energies possibles. Per tant, jo no diria por, però conscients de que, en aquest cas, parlem de les urnes, però podríem equiparar-ho a qualsevol altre element que va fer possible el referèndum, era un bé desitjat pels serveis d'informació i policials de l'Estat.
A Marsella ningú va revisar la càrrega.
A Marsella ningú va revisar la càrrega, no es van obrir els containers, però sí que es van revisar els papers i es va preguntar per què es volien aquelles caixes de plàstic.
I què van contestar?
Bé, la resposta era perquè...
Per tant, van obrir... Van
No, els containers no cal que siguin oberts, de fet, no es van obrir, però sí que cada càrrega porta una documentació que explica el que hi ha dintre.
I què posava?
Caixes de plàstic. 10.000 caixes de plàstic.
10.000 caixes de plàstic.
Sí.
No 10.000 urnes, 10.000 caixes de plàstic.
Ara m'agafa amb bona pregunta. Mira, això ara no n'estic del tot segur si parlava d'urnes directament o no, o caixes de plàstic, però en qualsevol cas la resposta que es va donar era d'una activitat per una associació cultural castellera amb més detalls, i la duana no li va donar cap transcendència i va deixar passar el carregament sense... Per altra banda, com no podia ser d'altra manera, sense cap impediment.
Clar, és que estan parlant de passar unes... És que, clar, és que tot plegat és com... Estan parlant d'unes capses de plàstic.
No era pas il·legal comprar
capses de plàstic. No, per això.
Ni que haguessin arribat al Port de Barcelona.
Clar.
El que era il·legal era el que va fer la Guàrdia Civil setmanes abans del famós 22 d'abril que he parlat, que va ser començar a notificar les empreses, les poques empreses que construïen urnes, de que no podien rebre cap encàrrec de la Generalitat. I això està documentat en els mitjans de comunicació. Sí que era il·legal perquè era una coacció contra la llibertat d'empresa i contra la llibertat de mercat, no? Una cosa bastant difícilment explicable.
Estem a Marsella, eh? Quants dies es queden les urnes dins dels contenidors al port de Marsella?
Van quedar un parell de setmanes, més o menys. Mm. Entre 10 i 15 dies llargs.
Des d'allà van a un magatzem de l'Illa, no? Que és un poble de la Catalunya Nord.
Sí,
i qui Illa. Qui les transporta?
Doncs tres camioners que es contracten, una empresa de transports, amb tres tràilers grans. Eren tres tràilers que van arribar a quarts de 8 del dematí en aquesta localitat de Catalunya Nord.
A l'Illa. Vostè era allà?
Sí.
Vostè va anar a rebre per controlar que arribessin bé, no?
Bueno, era... No, controlar no, perquè no feia falta. És a dir, no ja funcionava. Era simplement per tenir, diguéssim, la tranquil·litat, veure que tot havia arribat i poder acabar de parlar amb alguna de les persones que estaven allà de tota l'operatiu.
Vostè anava informant el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, dels processos que feien?
No.
No li demanaven estar informats?
Demanaven estar informats, sobretot el vicepresident Junqueras, però aquesta operació, com d'altres, es feia amb absoluta confiança i discreció.
Val. Tenim les urnes a l'Illa, a tocar de Catalunya, però encara han d'entrar...
Illa.
Sí, però l'apòstrofo, jo penso l'apòstrofa. L'Illa. És a dir, clar, si vols ho dic
No.
Quan parlem quan de l'Osasuna de Pamplona en diem Osasuna. Doncs no, li poso l'apòstrof, no? És a dir, tenim les urnes a l'Illa. Bé, és igual, a Illa, a tocar de Catalunya. Encara han d'entrar al país. Com van travessar la frontera en 10.000 urnes?
Diverses caravanes, no és la paraula, però vehicles de persones que havien estat contactades prèviament, que van ser citades en períodes, en dies diferents, i que van pujar a Illa a recollir un nombre d'urnes que s'havia assignat en funció de les meses electorals que cada, diguéssim, àrea d'aquestes que s'havien dibuixat tenia sota la seva responsabilitat. Vuit magatzems.
Ah, vuit equips, per entendre's.
Vuit equips, efectivament. Que
seria un per cada vegueria.
Més o menys, sí. No era exactament el disseny, però efectivament, per simplificar-ho, era un per vegueria, entenent que l'àrea de Barcelona tenia molta més densitat i, per tant, havíem de desdoblar-ho.
Per cert, ja en tens raó, li he de treure l'apòstrofe, és Illa. Ah, punta, va. Ja està. Sí, ja està. Quins dies van trigar a dur a terme aquesta operació?
Això estava previst que es fes en 3 o 4 dies, es va decidir fer-ho al voltant del 15 d'agost, perquè era l'operació sortida o entrada, no sé, això del...
l'operació tornada.
L'operació tornada del...
Que el 15 d'agost era la Santa Maria, amb la qual cosa és festiu.
És el dia més festiu de l'any.
Sí, i segurament de tan festiu que era, clar, hi ha molt trànsit que torna.
Hi ha molt trànsit, sobretot també a la Jonquera.
La gent que entra i surt de França, clar.
I ens vam creure que era un bon moment, perquè eren cotxes turismes, per dir-ho així, alguna rulot, però eren cotxes particulars, no? No eren camions.
I clar, no hi hauria tant control policial, interpreto, no?
Tampoc n'hi havia en aquell moment. Sí que és veritat que hi havia una circulació de Guàrdia Civil d'una manera més intensa a les carreteres catalanes que a altres moments, però no hi havia encara controls. Però aquella operació es va haver d'interrompre per l'atemptat del 17 d'agost.
Ah, oh, esclar! Clar, el 17 d'agost. Llavors, quan arriba el 17 d'agost?
Quan arriba el 17 d'agost, a part de la commoció del 17 d'agost, una de les derivades va ser prendre la decisió de que s'aturava, perquè, òbviament, després de l'atemptat a Barcelona i del... malgrat els Mossos van tenir l'encert i la fortuna de poder desactivar ràpidament la cèl·lula a la mateixa matinada a Cambrils i el dia següent al Penedès, no?, van abatre l'última persona de l'escamot que estava en llibertat, lògicament sabíem que hi hauria una molta més gran presència policial a les carreteres i es va creure que no era oportú seguir l'operació.
Un cop les urnes estan repartides, perquè llavors es pot entrar, perquè a quan es torna a revifar l'operació?
El setembre, finals d'agost, començaments de setembre.
O sigui, s'està 10 o 15 dies esperant.
Es deixa tot, les que ja havien entrat queden ja reservades en els magatzems i la resta s'espera que passi unes quantes setmanes, es torna a veure, i llavors sí que hi ha una certa urgència de poder entrar. I a partir d'aquí...
Entren i no passa res.
Entren, efectivament, i no es detecta res.
I es reparteixen per 8 llocs. Per 8 llocs. Em podria dir quins són aquests llocs o no?
Sí, de memòria no ho podria dir, però teníem a les Terres de l'Ebre, teníem a la Catalunya Central, teníem a l'Alt Empordà, teníem a l'Alt Urgell, teníem el Barcelonès, Baix Llobregat, i em deixo algú segur. És a dir, responia bàsicament a les vegueries.
Barcelona?
A Barcelona ciutat no hi havia un magatzem gran.
Per què?
Bueno, perquè no és fàcil a Barcelona ciutat trobar uns espais de magatzem, tot és més indiscret, i sobretot perquè, bàsicament, quan l'equip que va buscar aquestes 8 persones les vam trobar, es van trobar fora del que era Barcelona ciutat, si haguéssim trobat algú a no sé quina barriada de Barcelona, més igual l'Eixample o Horta Guinardó, més igual, potser haguéssim anat, però no va ser necessari i no es va portar.
Arribem a un punt segurament el més delicat de tots, vaja, tot és delicat perquè entrar unes urnes que teòricament hauria de ser cap problema, però en fi, però ja sabíem què estava passant. Les urnes estan a 8 llocs de Catalunya. Ara ve un dels perills més grans, que és per tota aquesta operació urnes, que és com es fan arribar a les diferents ciutats i pobles de Catalunya, perquè aquí ja no és que ho saben 2, 4, 15, 20, amb aquesta piràmide que ahir metafòricament es veia en el Sense Ficció del Tian, cada vegada anava entrant més gent, amb la qual cosa el risc de fuita d'informació es multiplicava, no? Com s'ho van fer llavors per anar a ciutats?
Tota l'estructura, repeteixo, tant d'urnes com d'altres operacions de l'1 d'octubre, es va fer amb una mentalitat de que la teva mà esquerra no sàpiga el que fa la teva mà dreta. I, per tant, amb departaments estancs que fins i tot podien permetre que un magatzem fos localitzat per la Guàrdia Civil o per la Policia Nacional i que això no afectés a cap altra part de la cadena. Per tant, això des del minut zero de la decisió d'encarregar, diguéssim, en el Lluís la compra. Tot es va fer amb absoluta discreció. En aquesta tercera part, que efectivament era un moment molt, molt delicat perquè ens apropàvem clarament cap a l'1 d'octubre, el que es va fer va ser exactament el mateix. Es va, amb un altre, diguéssim, nucli, es va començar a organitzar. Jo d'aquí ja no en tenia gaire coneixement, perquè no em tocava, no era la meva responsabilitat, persones per comarques, que també, amb un mecanisme similar al que havíem fet a Illa, els posàvem en contacte amb les persones del magatzem, anaven al magatzem, agafaven les urnes que els hi pertocava a la seva comarca, i la idea era que, en un dia i mig, el magatzem quedava buit. És a dir, quan s'aixecava la persiana per començar a buidar el magatzem, en 24-48 hores hi havia de quedar buit, perquè hi havia un risc de que, efectivament, això hi hagués una intervenció policial per casualitat o no, i acabés caient al magatzem.
I com es coordinava tota aquesta gent?
Es coordinava amb molta discreció, amb confiances, i bàsicament doncs, els responsables de les 8 àrees dels 8 magatzems, el que fèiem era posar-los en contacte i els citàvem, i els dèiem, escolta, tal dia, tal hora, en aquesta benzinera. I l'altra persona que portava els equips d'aquelles comarques que havien d'anar en aquell magatzem, anava citant a tal hora i tal dia la mateixa benzinera. Allà es trobaven dues persones que no s'havien conegut prèviament, anaven al magatzem, carregaven i ja no es tornaven a veure més. Per tant, era una estructura absolutament àgil i discreta.
I arriba un moment que s'han de donar les urnes a molta gent, perquè ja, aquí ja no estem parlant de donar un grup de gent, sinó que s'han de donar, ja no per ciutats ni per pobles, en algunes ciutats, per escoles.
Clar, però aquí, ahir en el reportatge, crec que quedava també molt clarament exposat com el que havia estat alcalde de Cadaqués, em sembla que era... No?
L'Àngel.
L'Àngel rep una trucada d'algú de Port de la Selva, no? Mm. És a dir, cada persona de cada comarca, finalment, era responsable de buscar-se la vida. I la confiança era absoluta. És a dir, si tu portaves, més igual, el Mollanès, doncs tu ja t'espavilaràs en els 12 o 13 pobles del Mollanès per trobar la gent a cada poble perquè li dipositis amb confiança a la urna. I era l'única manera. És a dir, això no hi havia una direcció planificada, no hi havia una persona que ho sabia tot. Això és fals.
Val.
Això és absolutament fals. Hi havia responsables en cada un dels moments i, sobretot, com ja he dit abans, una gran cadena de confiança, que és el gran èxit de l'1 d'octubre.
Més enllà del 17 d'agost, hi ha algun altre dia que estigui tot a punt de saltar pels aires o no?
Hi ha un moment que, efectivament... amb el tema urnes, no. Hi ha un moment de preocupació, que és el 20 de setembre, perquè no sabem l'abast de la intervenció policial, no sabem... És a dir, que entren al Departament d'Economia ens preocupava molt poc, perquè sabíem que al Departament d'Economia no hi havia ni una urna. Però vam veure un desplegament policial tan gran, perquè van entrar... Ens hem quedat amb la imatge del Departament d'Economia, però van entrar, si no recordo malament, a quasi més de 10 o 12 llocs per decisió judicial. Per tant, sabíem que era una operació de gran dimensió i no sabíem realment quina informació tenien. I, per tant, la preocupació del dia 20 de setembre al dematí va ser extrema, però la tranquil·litat el dia 20 de setembre al vespre era màxima, perquè ja vam entendre que si no havien entrat a cap dels magatzems que teníem, és que no tenien ni idea. No tenien ni idea.
Quants mòbils portava Jordi Sánchez a la butxaca?
Uns quants. Sí, sí, no faig col·lecció de mòbils. Era una mesura, diguéssim, lògicament no sabia allò de Pegasus, no ho sabíem ningú en aquell moment, però sí que podíem intuir que era probable que hi haguessin ordres judicials d'intervenció telefònica.
I els portava els tots a sobre?
Els portava a sobre, bueno, més que mòbils... De mòbils no portava... Portava tres, però el que era important no són els mòbils, sinó les targetes amb les quals vas...
Vas canviant
i ja està.
Mm-hmm. Sí, és bestial això de l'1 d'octubre, perquè un amic meu que mai m'ho hagués pensat, que es diu Aleix, es va encarregar de les urnes l'últim dia. Diu, però això surt un dia i explica-ho. I diu que no ho vol explicar, perquè també hi ha aquesta cosa de dir, bueno... va ser on va portar les urnes en aquesta escola que hi ha aquí al darrere de Travessera de Gràcia.
Jesús i Maria,
que és la que va...
Sí, que era el col·legi electoral del president Mas.
Sí, senyor.
Per això va anar la policia a intentar rebentar el col·legi electoral on anava a votar el president Mas.
Efectivament. Doncs que va ser un xou tot. Perquè es veu que hi havia algun militant polític d'algun altre partit, diguem-ho, que estava en contra d'aquestes votacions, que va fer nit en aquesta, en aquesta, en aquesta escola, i que llavors, per fer entre les urnes, les van fer, haver de passar amb una corda, amb un pis cap, a, cap al sostre, perquè ens entenguem, una nit, no oblidem que això era diumenge d'octubre, una nit de marxa. Per tant, la gent sortia i veia una gent entrant una capsa amunt per posar-ho, no? Clar, quan va veure que les urnes havien arribat a tots els col·legis del país, Jordi Sánchez, què va pensar?
Emoció. És a dir, nosaltres sabíem que les urnes arribarien, ja ho vam tenir clar, a partir del 20 de setembre. De fet, l'operació de que dels magatzems van sortir totes cap a les comarques es va produir bàsicament de manera molt majoritària a partir del 24 de setembre. Uh-huh. Perquè havíem pres la mesura de... Ordeno, el dia 8, 7, 8 o 9 de setembre, no ho recordo, hi van haver les primeres actuacions de la Guàrdia Civil al Vallenc, que era una impremta i una revista a Valls, i buscant paperetes i buscant urnes, després n'hi van haver a Igualada. Llavors ja vam entendre que efectivament la Guàrdia, hi havia controls aleatoris a les carreteres, i es va prendre una decisió, que això sí que es va prendre a dalt de tot, que va ser dels magatzems no es toquen. És a dir, aquí estan segures. Que era una manera també de dir, ara que les estan buscant, si no entren en aquests magatzems, és perquè realment no en tenen ni idea. I això ho vam acabar de corroborar el 20 de setembre. És a dir, si tenim un espai segur, no ens compliquem la vida, el tenim segur, deixem-lo aquí, i ja ho mourem en l'últim moment. Llavors, a l'últim moment, quan ja estàvem segurs el 20 de setembre a l'alvespre, que no en tenien ni idea d'on estaven, va ser quan es van accelerar a portar-los a les comarques. I la major part de trànsit a les carreteres es va produir al voltant del 24 de setembre. En aquell moment ja sabíem que en el col·legi, a tots els col·legis hi haurien urnes. Tot i així, per si no hi havia prou, teníem encara 3.000 urnes de reserva.
Sí?
De les que...
Del remanent. Votar,
dels remanents. Però, a més, es van encarregar un altre joc de 6.000, 7.000 urnes plegables, que són les que ahir apareixien, efectivament, en el programa, que eren ja l'última opció en el cas de que caigués tot, no? I, afortunadament, aquestes urnes no es van haver de fer servir, i la confiança era tant de que les urnes arribarien a tot arreu que ni van sortir del magatzem. És a dir, eren encara estan pilotonades en algun magatzem del país.
Sí, encara hi ha un magatzem amb urnes.
Amb urnes plegables, sí. O sigui, plegades, a l'espera de que algú les munti. Afortunadament...
No seré jo, eh? No.
Si t'hi dediques, ho faries. Jo les vaig aconseguir muntar.
En tot cas, ahir hi ha un moment que en Quico Sellers, en aquest Sense Ficció, diu... dius que el que més sorprendre és que el CNI, Centre Nacional d'Intel·ligència, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra, crec que surten dient que n'han trobat mitja dotzena o no, aproximadament. No?
El Quico va parlar amb els Mossos, sí, perquè tot això, sí, està parlat, diguem-ne, sí, i els Mossos li van dir que havien trobat quatre.
Quatre o sis hores, va. Clar, i després surt Villarejo en el mateix documental dient això.
Que supe que sí la había encontrado y decidieron, digamos, seguir adelante con todo el dispositivo que tenían organizado. ¿Qué ocurre? Que si se hubiera, digamos, desmantelado todo eso, hubiera sido todo en grado de tentativa. Y por lo tanto, no, al no consumarse el delito, el supuesto delito, pues obviamente la pena es tan menor que prácticamente no habría justificado ni siquiera la entrada en prisión, ¿no?
Això és una teoria conspirativa, diríem, eh?
Bueno, és una teoria que es pot pensar, que no nego que jo en algun moment ho puc pensar, però al final això és com aquells equips que són, diguéssim, totes les travesses els donen com a guanyadors, que acaben perdent i que al final diuen, bueno, ens hem deixat guanyar. No? És a dir, jo crec que... una mica d'orgull de la gent del país que va fer possible l'1 d'octubre s'ha de mantenir, i crec que si no es van trobar les urnes és perquè no en van saber més l'estat espanyol. A part, recordo això que diu el senyor Villarejo, que cadascú li donarà la credibilitat que vulgui en aquest personatge, però només recordo que patina només amb un petit detall, que no és tan petit, que és que organitzar un referèndum no és delicte penal, i aquí em pots corregir tu,
sí,
Javier.
Ja ho hem dit, el que diu el Villarejo no té ni cap ni peus.
I tots els que van ser condemnats i van ser jutjats i condemnats no ho van ser ni per organitzar la manifestació del 20 de setembre, ni per pujar sobre el vehicle, que diuen clarament que no, ni per organitzar un referèndum, ni tan sols per declarar la independència al Parlament de Catalunya, perquè també és un acte que està despenalitzat. És a dir, es van treure de la màniga un delicte i ens el van imputar a una sèrie de gent, no? Bueno, no li dono gaire més credibilitat, però en tot cas és veritat, és una hipòtesi, i aquí la tenim.
L'Aleix, que ens està escoltant, em diu ara que un dels dies que es va quedar més parat és que, clar, es veu que cada trucada, això també s'explica, tenia com una mena de clau, i quan li han d'entregar, li van parlar del confeti amb ell.
Sí, aquí.
Li van dir, diu, ja has tirat el confeti? Va rebre una trucada d'un número cool. Ja has tirat el confeti? Llavors, clar, explica-li un punt.
La riquesa, diguéssim, de la imaginació de la gent, això és el que va fer l'èxit, clarament, de l'1 d'octubre. Aquesta capacitat de autodisciplina, de confiança i d'imaginació, no?
I quan es malbarata tot?
Bueno, l'1 d'octubre no es malbarata.
No, i quan es malbarata tot? Dic, després. És a dir, en quin moment? No tenen la sensació que en els dies posteriors tot allò se'n van a fer punyetes políticament?
Bueno, jo crec que aquí ara ja tornem a canviar, diguéssim.
Sí, ens posem el barret.
Avui el senyor Basté ve canviant. Sí, és evident que en algun moment es malbarata. Sí, efectivament, jo crec que en algun moment es malbarata, que no sabem aprofitar la força que tenim l'1 d'octubre, que no sabem aprofitar la força del 3 d'octubre, i en algun moment jo crec que tornen a dominar. Ens passen dues coses. Una, a partir del 16 d'octubre, quan en Jordi Cuixart i a mi ens decreten la presó la jutge d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, alguna gent de la direcció política no s'havia cregut mai que entraríem a presó. I els hi agafa un patatús, dit amb una paraula segur que és del tot poc correcte, però ja ens entenem. És a dir,
em toca preguntar-li estat, qui,
No ho diré, però hi ha més d'un. Hi ha un estat de xoc, no? És a dir, no es veia possible que en decretessin presó cap a en Jordi Cuixart i la meva persona. Cosa que jo, i ho saben perfectament, els que aquells dies era jo perfectament conscient que des del 27 de setembre entraríem a la presó perquè la Fiscalia General va fer un escrit d'acusació i jo tinc una nota del que després va ser el meu advocat, que en aquell moment no ho era, del dia 27 de setembre, que em diu: Jordi, si vols ens veiem, crec que van per tu. I m'adjunta...
Melero, que havia avisat anteriorment a un acte públic convocat al Paraninfa de la Universitat Pompeu Fabra, davant de 300 persones, que el risc de presó era elevadíssim i quins eren els delictes que estaven en joc.
Per tant, jo crec que això, a partir del 27 de setembre, no abans, hi ha consciència de presó. Però això genera un estat de xoc. I després, crec que torna a passar una cosa que avui torna a ser lamentablement d'actualitat, que és que de la nit al dia ens situem abans del 22 d'abril. És a dir, tota aquella voluntat d'acord, d'entesa, de treball unitari entre els partits polítics es comença a desfer, comencen mirades tacticistes, les pressions... Bé, el perquè jo crec que cadascú, no sé si és el més rellevant la meva opinió en aquests moments, però crec que hi ha qui torna a fer càlculs partidistes, qui creu que n'ha de treure molt de profit. Recordem les mobilitzacions al carrer pressionant en el president perquè fes la declaració d'independència. I això comença a generar, diguéssim, d'una manera molt ràpida, una degradació de les relacions entre el que en aquell moment era els partits polítics i les entitats, i aquelles confiances a la direcció política que s'havien construït des del mes d'abril es desfan d'una manera tan accelerada, i li afegim, per tant, el xoc per la presó nostra, aquestes pugnes partidistes, i després una cosa que efectivament hi és, que és que l'estat espanyol, per primera vegada en molt de temps, pren la iniciativa. I pren la iniciativa decretant la presó, pren la iniciativa amb el 155, pren la iniciativa amb la Fiscalia, pren la iniciativa, ja l'havia presa amb el discurs del rei, i per tant, fixi's què ha dit l'estat espanyol. No dic només el govern, l'estat, perquè crec que aquí dintre algun dia tindrem coneixement de que hi van haver actuacions d'aparells de l'estat, de poders de l'estat, més que aparells de l'estat, al marge de la voluntat política del govern Rajoy. Monarquia, guionet, exèrcit. No oblidem que el cap d'estat és el cap de l'exèrcit. Mai no s'ha explicat, i no sé si algun dia s'explicarà, suposo que quedarà recollit en alguns dels informes de la Zarzuela, les visites, converses, reunions que hi van haver-hi els dies previs i sobretot posteriors a l'1 d'octubre entre els comandaments militars i el cap de l'estat major. No coneixem les relacions entre el cap de l'estat i el fiscal general, que després va morir, el senyor de la Maza. No coneixem les relacions que hi van haver-hi entre el cap de l'estat, el fiscal general i el president del Consell General del Poder Judicial, que no oblidem és el que té ascendència directa sobre el Tribunal Suprem i sobre l'Audiència Nacional, i crec que aquí estem davant d'un escenari que explica part del que va passar després.
El govern del PP no hi era aquí, en aquestes reunions?
En algunes sí, en altres, i no ho dic per eximir el PP, evidentment, però jo crec que no. És a dir, hi ha alguns periodistes ho han explicat i documentat abastament. Crec que fins i tot hi van haver tensions entre l'aleshores ministre català, fins i tot la vicepresidenta Soraya i el propi Rajoy amb el fiscal general de l'Estat a l'hora de decretar les presons a partir del 2 de novembre als membres del govern de la Generalitat.
Quan parlava al començament del tacticisme que torna, deixi'm preguntar-li, de tot això que està parlant, parlava d'Esquerra Republicana, del tuit, per exemple, de Gabriel Rufián, que avui diu al Mundo que no el tornaria a posar, de la pressió de l'executiva d'Esquerra per tirar endavant la DUI?
Sí, per exemple. De la manca de voluntat d'assumir per part del vicepresident les funcions de president, com se li va oferir en alguna ocasió, per tirar endavant i ser responsable de moltes coses. És a dir, més enllà de detalls concrets, el que hi havia va ser una pugna. I quan entres en una pugna entre partits, les coses es fan malbé. Jo crec que la gran lliçó de l'1 d'octubre és el que vàrem ser capaços de fer, ho vàrem fer perquè hi va haver una gran cadena de confiança, primer, entre dirigents polítics, segon, entre dirigents polítics i entitats socials o cíviques, Assemblea Òmnium, tercer, entre aquests espais de lideratge social i polític i la població. I aquesta és la gran lliçó que crec que hem de preservar de l'1 d'octubre, sabent que l'1 d'octubre vàrem ser guanyadors i que hem de preservar aquest llegat, i que això és el que realment avui encara ens fa fort i dona sentit al treball que estem fent.
Permeti, perquè no sé, potser no ho he entès bé i potser no ho sabia. El vicepresident se li va oferir assumir funcions de president?
Sí.
Quan?
Jo estava a la presó, per tant, això a mi m'ho han explicat i ho he llegit en algun llibre, la nit del 25-26 d'octubre de matinada.
Per fer què?
Bueno, per fer el que ells deien que calia fer. Va dir, escolta...
La famosa reunió del Palau de la Generalitat.
Teòricament, Puigdemont li diu, posa-t'hi tu.
Posa-t'hi tu, endavant, cap problema.
I de fet, hi ha un... Crec que sigui revelat un moviment que fins i tot per començar a parlar dels traspassos.
Això jo, lògicament, ho vaig viure des de sota del Real i aquests detalls no els tinc, però podria ser perfectament, Ramon, si ho dius, segur que era així.
Sí. Només un per afegir a l'explicació del Jordi. Jo crec que en aquelles hores, i això està reportat i s'ha explicat, a banda de, diguem, del partidisme que sempre hi ha hagut, es produeixen fenòmens també intrapartit, perquè també dins de Junts...
No, Junts existia, eh?
Bueno, Junts, de...
PDeCat.
Ja no me'n recordo. Dins del PDeCat, exacte, es produeix una revolta d'una significativa de molts diputats, inclús algun alcalde, i hi ha tuits equivalents als d'en Rufián des de dins del PDeCat.
Això al matí, això va ser la reunió del dia 26 del matí.
Significatius, vull dir, ho dic per afegir complexitat, perquè si no, sí que és veritat, i s'ha explicat molt bé, hi ha un llibre fins i tot de l'Oriol Marc i el Joan Serra que explica la pugna entre el món convergent i els republicans. Això és així. Però també dins del món convergent, cosa que jo crec que també potser anem veient ara, es produeixen, diguem... pugnes diverses, pel que sigui, i que acaben influint, perquè una cosa és que t'ho digui el partit adversari, una altra és que el president Puigdemont ho va viure, tingui gent de la pròpia organització que li digui alerta, i això va passar també, Jordi.
Bueno, pel que m'han explicat, insisteixo, jo
no hi era, ho he llegit,
dijous al dematí, hi va haver una trobada de tot el grup parlamentari, crec que era el propi Palau de la Generalitat, on es va anunciar que probablement la decisió del president era anar a convocatòria anticipada d'eleccions, i això va provocar, diguéssim, efectivament, tuits d'alguns alcaldes que eren diputats de la Seu d'Urgell.
Jo diré la frase, que te la deu haver explicat, i que la coneixem jo, que és molta gent d'aquesta taula, que era gent del món del PDeCAT, que deia: jo no puc tornar al meu poble si tirem enrere. Aquesta frase es va dir,
tot això ve d'un fet anecdòtic, que em sembla que ho ha explicat ell mateix, a mi m'ho ha explicat ell, vull dir, el Santi Vila, la nit després de la reunió en la qual es decideix anem a eleccions, i el president està a punt de firmar el decret perquè el té fet, li diu: escolta'm, estèticament, això ho dic, el Santi ho ha explicat, sí, per tant, sí, no estem revelant res que sigui... Exacte. A més, està publicat, fins i tot. Diu: escolta, estèticament, una cosa d'aquest tipus no es pot fer sense, diguem-ne, les càmeres, fotografia i tal. I es decideix ajornar-ho fins l'endemà. I en aquelles hores és quan esclata tot. El que diu en Francesc Marc i que ho rebora Jordi...
Que és normal, eh, Ramon? És a dir, jo entenc perfectament la complexitat que es duria viure aquelles hores fora de la presó. La sensació de que per primera vegada s'havia perdut la capacitat de dirigir i que Madrid estava marcant la pauta. Però, insisteixo, crec que més enllà de les múltiples fets, que no són anècdotes en sentit pejoratiu, perquè els fets són els que marquen, no? Però el que és rellevant és que tot plegat s'acaba també explicant perquè es va trencar en gran part la confiança política entre partits i vam tornar a caure, diguéssim, pel pedregar.
Molt bé, un instant, que després m'ha demanat l'Anna Gómez, de seguida l'Anna Gómez, el Tian Riba, el Xavi Domènech, també el Xavier Melero, evidentment. D'aquí uns moments continuem interessant el que està passant avui aquí al món arracuís, abans de que arribi Jordi Sánchez. Avui diuen que el vicepresident Puigneró també ha suspès l'agenda prevista.
Estem perduts. És un dia de meditacions.
Vaig a suspendre la meva, també, jo.
Bueno, jo ja no la puc suspendre per un hora i quart que em queda.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarproseguralarmes.com o truca al 900 200 730.
Refresca't amb les peres d'Ercolini que et porta consum. Demana-li'n al teu mestre de la frescor i emporta-te'n per esmorzar, per les postres o per berenar. Perquè fins al 3 d'octubre la pera Ercolini està a només 2,19 al quilo. Consum. Junts és cooperativa.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per al Lluís signifiquen: família il·lusionada s'amplia i tot canvia. Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents perquè cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. I ara, si contractes assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fruit Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Aneu d'escapada a l'hotel Nou Pins. El teu fill puja 9 arbres. La teva filla es passa 9 hores amb el mòbil i vosaltres dormiu de 9 a 9. No és casualitat. La vida t'està enviant un senyal. Segueix-lo. Emporta't el teu Seat Ateca per 9 euros al dia amb MyRenting i entrada de 7.147 euros. Està clar, el 9 és el teu número. Xarxa de concessionari Seat. Consulta'n les condicions a seat.es.
Avança't a la nova llei de protecció animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Entra a Vertiponès i no deixis per demà el que puguis estalviar avui.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al cens de persones desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50? Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50?
RAC. I som per ajudar.
El Llucet està d'oferta a la peixateria de Consum. Estalvien les receptes i afegeix un sabor mariner, fresc i de la millor qualitat al teu menú. Fins al 3 d'octubre, visita el teu mestre de peixateria i emporta't el Llucet a només 7,50 al quilo. Consum. Junts. És cooperativa.
From la Barcelona que te enamora, tú la América que te fascinará. Desde 149 euros por trayecto, vuelos directos a Estados Unidos, Argentina y Chile. Consulta las condiciones y reserva ya en flylevel.com.
Doncs, com vols que te'l talli?
Doncs mira, vull el serrell curtet, curtet i molt marcat. Els cabells per sobre de l'espatlla llisos, llisos. I també amb tanyeses de negre atzabeja. I posats a fer amb maquilles al contorn dels ulls així, estil egipci.
Vaja, un look com el de la Cleopatra.
Això, com el teu.
Nou rasca Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 100.000 euros i molta diversió. El rasca Cleopatra està de moda.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Estàs trist, decaigut, desanimat? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la. Prozafran és el teu millor aliat per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic adequat i equilibrat. Prozafran és 100% natural. Demana Prozafran a la teva botiga de dietètica, herbolari i per a farmàcia de confiança. Prozafran, un producte d'Enzime Savinco.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 10 d'octubre, aprofita aquest lot estalvi. Arròs extra Montsià, tomàquet fregit Solís, pack de 3 llaunes de tonyina Calvo, olives farcides d'anxova Serpis i 12 cerveses Estrella Damm per només 8,99 cèntims. T'estalvies 6,48 euros. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Jordi Savall presenta dues pàgines compromeses del sinfonisme germànic.
El 6 d'octubre a l'Auditori. Dins el cicle El so original, el mestre Savall s'enfrontarà a Schubert amb la sinfonia número 8, la inacabada, i la número 9, la gran.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Aquest hivern et mereixes un creuer MST amb viatges al Corte Inglés. Descobreix la mescla d'avantguàrdia i tradició navegant pels Emirats Àrabs i Oman amb còmodes vols des del Prat. O gaudeix de les perles del Mediterrani embarcant directament des de Barcelona en règim de tot inclòs des de només 449 euros per persona amb taxes incloses. Només la mar. Només amb MST Cruceros. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
El perquè de tot plegat.
Aviam, falta 8 minuts per les 11. Deixem fer l'última hora. Aquesta hora ja està en marxa el judici per desobediència a la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant. Anem al Tribunal Suprem de Madrid. Tenim l'Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, a marxa i ara el debat és molt tècnic. Eulàlia Reguant.
Up, ep, sentim res.
És que era molt tècnic.
Sí, no, és una això cosa que... Ja bueno, mentrestant, deixeu-me dir que Junts per Catalunya baixa el suflé de la moció de confiança, sempre que no compleix els acords de legislatura sobre avançar cap a la independència. De fet, el president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, descarta que avui es trenqui el govern, ho ha dit a TV3.
Escolti'm, acabem de presentar 22 propostes de resolució de forma conjunta, Junts i Esquerra Republicana, que treballen tots de temes importantíssims a nivell de país davant d'unes situacions des del punt de vista social i econòmic greu que ens poden venir per endavant. Per tant, escolti'm, hi ha una feina i una voluntat de continuar treballant.
Ja. Abans també TV3, Marta Rovira, abans que transcendís que Pere Aragonès ha suspès la seva agenda després de la petició d'aquesta qüestió de confiança per part de Junts per Catalunya, assegura que el pilot està ara a la taulada dels seus socis de govern.
Junts té moltes decisions pendents i crec que les està externalitzant cap al govern de Catalunya, cap a les institucions. I crec que el que ha de fer Junts és, senzillament, prendre decisions. Hem estat parlant moltíssim durant aquestes últimes setmanes prèvies al debat de política general i, escolti'm, hem arribat al final de les converses, hem arribat al final de totes les negociacions possibles, hem respost tot el que se'ns estava interpel·lant com a Esquerra Republicana i a partir d'aquí és Junts qui ha de decidir.
I el cap de l'oposició, Salvador Illa, que considera que el govern avui encara és més feble, ho ha dit a la SER.
Molt indicatiu de que el govern no funciona, no? Va entrar en el debat de política general o d'orientació política general un govern dèbil i va sortir un govern més dèbil, no? Amb una qüestió de confiança que sembla que la CUP plantejarà en una proposta de resolució i que també va posar damunt de la taula Junts per Catalunya. Bé, no és el que requereix, des del meu punt de vista, el moment, no? El moment complicat que estem vivint, no?
Salvador Illa, la SER. Arnau Mañé, tornem al Suprem. Alguna novetat?
Sí, ara sí, dèiem que era un debat molt tècnic en què Eulàlia Reguant ja ha respost les preguntes del seu advocat després de negar-se a respondre les de la Fiscalia i de qualsevol part. Per tant, això anirà per feina, ja està intervenint el fiscal una de les seves últimes intervencions en què la diputada de la CUP s'enfronta a un delicte de desobediència. La defensa de Reguant ha plantejat tres grans línies d'actuació. La primera, defensar la llibertat d'expressió ideològica. La segona, argumentar que respondre a Vox hauria suposat un perjudici moral contra la diputada. I la tercera línia de la defensa de Reguant és recordar que ella ja va pagar 2.500 euros de multa per no respondre a l'ultradreta. Ara, quan acabi l'exposició de la Fiscalia, la defensa de Reguant podria utilitzar una última intervenció per tancar aquest judici.
Gràcies, Arnau Mañé. Qualsevol novetat ens fa saber des del Tribunal Suprem. Falten 5 minuts per les 11. Una última notícia d'última hora, en aquest cas respecte al futbol. Héctor Bellerín s'estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa amb una lesió al soli. Com a mínim es perdrà 4 partits de Lliga i 2 partits de Champions. Un altre problema per Xavi Hernández a la defensa. 4 minuts i les 11 en punt del matí. Ana Gómez.
No, primer una cosa prèvia, que quan fèieu referència al tuit de l'alcalde, era l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, que va deixar la política momentàniament i que precisament ara ja ha tornat de la mà de la corrent de la socialdemocràcia de Junts. I la pregunta que li volia fer al Jordi Sánchez és molt senzilla. A l'inici de la vostra conversa amb tu, Jordi, ha dit que ja el 22 d'abril, 23-24, hi va haver serioses discrepàncies entre el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras. Ens podries dir algun per on anaven aquestes discrepàncies, que es van solventar, però per on anaven?
No, hola, Anna, molt bona.
Hola.
No, el dia 22 el que he explicat era que era l'acumulació d'un seguit de desencontres, tots molt públics, sobre qui havia de comprar les urnes, com s'havien de comprar, i lògicament aquella va ser una reunió tensa, perquè era intentar posar el comptador a zero. I van sortir molts temes. Probablement el més important era com s'havia de fer, amb quines responsabilitats de cadascú. Tothom era molt conscient de que hi havia riscos per als membres del govern de possibles inhabilitacions. Teníem la memòria del 9-N molt present i les dificultats que hi havia. I el que es volia era treballar amb lleialtat i en aquestes reunions, diguéssim, jo remarco, es va arribar amb una cartera molt plena de temes pendents per resoldre, de moltes desconfiances, que les hemeroteques ho verifiquen, i es va sortir d'aquella trobada amb una voluntat de refer confiances, i crec que era el que es va fer al llarg de les setmanes posteriors fins ben passar l'1 d'octubre.
Melero i Domènech i Tian Riba. Melero.
No, home, jo, a veure, reconec el gran èxit de l'1 d'octubre, la gran lliçó de l'1 d'octubre, i lo important que va ser això, sempre que tinguem en compte que va ser important per la meitat del país, que va ser important per la meitat de la gent, i que moltíssima gent no sols no es veia concernida, sinó que es veia ofesa i agredida pel que va passar. Però, dit això, tu has dit una cosa al principi amb el Jordi, que és que quan hi ha voluntat política es pot fer tot, i això és el secret de l'èxit de l'1 d'octubre. Per la mateixa raó, no hi havia voluntat política d'implementar absolutament res, perquè és evident, i això està acreditat amb converses, amb declaracions, amb intervencions telefòniques, que no hi havia absolutament res preparat perquè allò es pogués implementar. Per tant, l'1 d'octubre, no sé si coincidiràs, no passava de ser una maniobra de propaganda i un acte de dissidència política per mostrar-li a l'Estat aquesta voluntat de dissidència cap a un objectiu de la meitat de la població de Catalunya.
Bé, jo crec que l'1 d'octubre, efectivament, és veritat, i hi ha algunes converses que es van conèixer posteriorment, que molta gent no les coneixíem, crec que eren de dirigents d'Esquerra Republicana, que deien molt clarament no tenim res preparat.
Els càrrecs de la Conselleria d'Economia.
Sí, per tant, efectivament, el que diu Xavier, ho dic també per posar en context amb els oients, no? Però l'1 d'octubre estava concebut com un acte claríssim de sobirania, d'exercici, de plantejar l'opció d'esdevenir un estat democràticament constituït, la repressió que hi va haver-hi prèviament al dia i posteriorment ha dificultat molt, per descomptat, el reconeixement i la implementació, i això ha acumulat amb errors. Però crec que l'1 d'octubre, en ell mateix, més enllà de l'èxit de l'astúcia, de que finalment milers de persones fessin possible que les urnes hi fossin, que les seus electorals estiguessin obertes,